La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, a les 12 i un minut. Avui estem a 15 de novembre, un dia molt esperat, jo crec que per tot el món i almenys per tots els espanyols, i diria jo, més enllà de lo que és el nostre territori, el territori espanyol. Perquè avui és el dia en el que el secretari general del Partit Socialista Obrero Espanyol i president del govern en funcions se somet a la sessió d'investidura en el Congrés per a demanar la confiança a la cambra i revalidar així el càrrec al capdavant de la Moncloa. El discurs que ell donarà no té límit de temps. L'aspirant arriba després d'haver aconseguit lligar una majoria parlamentària que ha derivat dels resultats de les eleccions generals del 23 de juliol, en què totes les enquestes donaven per segur un triomf a la dreta. En fin, el fracàs del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la investidura del final de setembre, ha obert la via del socialisme que, tret de sorpreses, eixirà del Parlament aquest dijous convertit en el nou president. La investidura està encarrilada, però el debat promet ser dur i no estar exempt d'enfrontaments a la bancada de les dretes, que votaran en contra del candidat. En el centre de la polèmica i també de la negociació política ha estat la proposició de llei d'amnistia, registrada recentment, que tractarà de posar punt i final al procés. Era la condició indispensable dels partits independentistes catalans per a donar el sí a Sánchez, però paral·lelament s'ha convertit en objecte d'una gran contestació social en el carrer avivada per el Partit Popular i Vox. En aquest clima de tensió, el Congrés s'ha despertat aquest dimecres blindat amb un fort dispositiu policial. Ha començat, com vaig dir, blindant per aquest dispositiu policial per a garantir que el debat d'investidura de Pedro Sánchez, que bueno, vostès veuen que es produeix enmig d'una gran tensió política, arranca de la llei d'amnistia, transcorrega sense incidents. Més de 10 furgons de la policia estan aparcats al llarg de la carrera de San Jerónimo, enfront de les portes de la Càmera Baixa. La via està tallada al trànsit, els controls de vianants són exhaustius i només la premsa acreditada i a comptagotes pot accedir al Parlament, on ja hi ha desenes de mitjans de comunicació de bon matí, des de primera hora d'este matí. Recordem que la sala del penal del Tribunal Suprem ha desestimat la mesura cautelar demanada per Vox en la querella en que ha presentat contra Pedro Sánchez i el líder de Junts, Carles Puigdemont, de suspendre el ple del Congrés dels Diputats d'aquest dimecres per la investidura del primer com a president del govern. La decisió s'ha adoptat en entendre que no existien elements que justificaven la procedència de suspensió de l'acte parlamentari dirigit a la investidura del president del govern. Bé, també la proposició de llei d'amnistia consensuada entre el Partit Socialista i els partits independentistes catalans en el marc de les negociacions d'investidura ha nascut ben treballada i fonamentada i té cabuda a la Constitució en opinió del portaveu territorial de jutgesses i jutges per a la democràcia, Joaquim Boig. El magistrat que exerceix en el juzgat de Montcada ha fet una valoració en les, als públics, als mitjans, de que el text embrionari que deriva en la futura llei que regularà l'amnistia als condenats i encausats en processos judicials vinculats amb el procés, i s'ha mostrat confiat en que el projecte legal superarà el filtre del Tribunal Constitucional, que és que tindrà l'última paraula per a determinar si encaixa en la Carta Magna i en l'ordenament jurídic espanyol. Bé, també les bases de Podem finalment donen el suport a la investidura de Sánchez amb un 86% dels vots, i quasi mig centenar de persones han arribat a les portes del Congrés amb banderes espanyoles i cartells contra Pedro Sánchez i han embroncat alguns dels diputats que són socis parlamentaris del Partit Socialista Obrero Espanyol i que tenen previst votar que sí a la investidura del candidat a la Moncloa i líder socialista. Amb xiulets, embroncades i pancartes han rebut algun dels diputats de Sumar que han arribat al Congrés, entre altres els negociadors entre la investidura i el membre d'En Comú Podem, Jaume Asens. En fi, els tindrem ben informats 7 minutets des de que s'han presentat Pedro Sánchez a este procés que té que passar, a aquesta sessió d'investidura en el Congrés per a demanar la confiança de la Càmera i revalidar així el càrrec al capdavant de la Moncloa. I ara m'ho venim així més propet, però no per això és un cas menys nacional, perquè, miren, així en Vinaròs, al costaet, què ens ha passat? Pues que han detès a un estafador que era buscat en el territori nacional. Li costaven 8 ordres de búsqueda. Ha sigut la Guàrdia Civil el dia 14 que ha detès a un home de 40 anys en la localitat de Vinaròs, al que constaven, com he dit abans, 8 ordres de busca per diversos juzgats del territori nacional, a motiu dels serveis que la Guàrdia Civil ve desenvolupant de vigilància de les costes, ports i aeroports i de les vies de comunicació per a precisament evitar el tràfic de drogues, mercaderies il·lícites, el contrabando i les redes internacionals de tràfic de substàncies que són il·legals i estan, a més, prohibides, i de més fets delictius en la província de Castelló. Durant tot l'any, la Guàrdia Civil estableix un ampli dispositiu que prevé que això no ocorrisca en les vies de comunicació. Val, pues la detenció va tindre lloc durant un control de verificació que van realitzar en Vinaròs, quan els agents de la Guàrdia Civil van identificar un turisme que on, hi havien 2 persones, i després de comprovar la documentació del vehicle i la dels ocupants, a un d'ells els figurava ixes 8 ordres judicials que el requerien. Les ordres que el requerien són 4 per búsqueda i detenció i personació per estafa, apropiació indeguda, i altres 4 per búsqueda i detenció e ingrés en presó per delitos d'estafa, apropiació indeguda i falsificació de documents públics, oficials, mercantils i de telecomunicacions. Bé, pues l'han detès a Vinaròs. I el Partit Popular de Vila-real ha denunciat que la recollida de basura costarà 108.671 euros més cada any després de la modificació del contracte d'aquest servei per a evitar la recollida en horari diurn, la qual cosa suposa un 2,67% més sobre el preu d'adjudicació. Aquesta decisió suposarà per als veïns una despesa de més de 100.000 euros extra per any per una mala gestió del govern socialista. Això ha explicat el regidor del Partit Popular, Jaume Llorenç. I Taller Vila-real il·luminarà els Nadals als seus carrers i places amb un enllumenat especial que un any més estarà també present en els barris i que aposta per la sostenibilitat i l'eficiència amb l'ús de tecnologia LED. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Serveis Públics, ultima ja la instal·lació de les lluminàries perquè Vila-real pugui encendre el Nadal l'últim cap de setmana de novembre amb motiu de la celebració de la Fira Santa Catalina. Recordem que està declarada d'interès turístic autonòmic. I l'Ajuntament d'Almassora ha posat en marxa, amb la col·laboració de l'empresa que gestiona el pàrquing subterrani, una campanya per a apoyar la compra en el mercat municipal. La regidora de Comerç, Silvana Rovira, ha sigut l'encarregada de presentar aquesta iniciativa que contempla el repartiment de 500 tiquets de pàrquing entre les 8 puestos que hi ha dins del mercat.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Buscas trabajo? Ven a Workforum Castellón. Consigue una entrevista de trabajo con las más de 40 empresas participantes y mejora tu búsqueda de empleo en nuestras conferencias y talleres. Te esperamos el 15 de noviembre en la Cámara de Comercio de Castellón. Inscríbete en www.workforumcastellón.es antes del 7 de noviembre. Diputación de Castelló.
¿Llegan los qué? Los Wow Days. ¿Los qué? Los Wow Days. ¿Quieres un coche? Pues los Wow Days. Sí, llegan los Wow Days a León Auto. Hasta 6.000 euros de descuento y más de 100 coches en stock. Solo del 16 al 18 de noviembre en nuestros concesionarios. Nos encontrarás en Avenida Francia 60 Vila-real y Avenida Castellbey 75, Castellón. Ya sabes, Wow Days.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila-real, 964-520654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696
085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Este diumenge hi ha futbol en l'Estadi de la Ceràmica. A les 6 i mitja, Villarreal B, Andorra. La cantera groveta necessita el teu suport en la lluita en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per afició local. Diumenge a les 6 i mitja, Villarreal B, Andorra. T'esperem.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mat del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mat del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964-83-83-02.
El 28 de novembre arriba la campanya de lots de Nadal als pensionistes. Si encara no té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, aquest és el moment. Rebrà una bonificació de fins a 300 euros i la tradicional Caixa de Nadal. Pregunte a la seva oficina habitual. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-20-41. Borriol, Estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Un año más llega la fiesta que reúne a todos los rememberos. Sábado 18, desde las 4 de la tarde, en sesión de tardeo y noche, Sala Newmont Vila-real presenta Aniversario Remember Radio. Entradas anticipadas en rememberos.es. Salamón, Avenida de Grecia número 23, Vila-real. Este sábado 18, Fiestoleo Remember en MOM.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 25 i 26 de novembre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 25 i 26 de novembre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan.
Tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy con irresistible salsa original. Tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
¿Conoces Can-Am? Can-Am no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Can-Am es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
Yo soy esa,
que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Miren, i tinc així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Villarreal el regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Villarreal, Toni Marín. Bon dia.
Bon dia, Susana, a tu i a la teva audiència.
Perquè avui han tingut una roda de premsa en els responsables de l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar. Tinc així a Laura Edo, bon dia.
Bon dia.
I també a Maider Macareno, bon dia.
Bon dia.
Regidor, han tingut la roda de premsa per a donar a conèixer, per a recordar, perquè clar, com se dona a conèixer algo que ja està en marxa, no?
Pues se dona a conèixer, encara que estigui en marxa, fa falta la memòria. I més avui en dia, en aquesta immediatesa que tenim, se perd memòria i a voltes de coses tan importants com aquesta, pues necessitem recordar-ho, no? I per això estem així, no? Villarreal té conveni en ABAF i està orgullós de tindre'l, i així a Villarreal tenim vora 30 famílies acollidores.
Vostè, quan parla del conveni en ABAF, el conveni que tenen és de què consta? És a dir, com tenen aquest conveni?
Bé, nosaltres els donem una dotació econòmica en la qual ells tenen ahí per fer totes les activitats que fan, com des d'acompanyament a les famílies acollidores, com treballar també els xiquets i xiquetes des de que són xiquets ja està, que són adults. També treballen en junta a l'equip especialitzat d'infància i adolescència que tenim aquí a Villarreal, a l'Ajuntament, en tasques, en les famílies i en els xiquets. Tot el que té a veure en el que és l'acolliment en les seues particularitats, no? Perquè l'acolliment és molt divers, des de xiquets molt xicotets a xiquets més majors i adolescents. Abans ho parlàvem en Maider i Laura, que a voltes els xiquets pues, és més fàcil trobar famílies acollidores, però quan són ja adolescents que venen en un bacabo, en una motxilla ja una miqueta complicada, pues, la qüestió és difícil, i per això necessitem un poc, com has dit tu bé, per què tenim que estar recordant o per què tenim que estar ahí, perquè es necessiten famílies.
I ara, o bé Laura o bé Maider, sí que ja les preguntes són entrar un poc en matèria. En primer lloc, imaginen, no?, que senten per primera vegada que n'hi ha persones que volen acollir. Parlem de persones, parlem de famílies, ni algun problema en que siga una única persona o siga una família?
No n'hi ha problema. Realment, el més important és que la persona tinga clar què és l'acolliment familiar i vulga col·laborar. Dona igual que estigues tu a soles com a família monomarental o monoparental o en parella. Lo important és que tingues clar què és l'acolliment, que d'entrada és un recurs temporal i que és per a donar-li suport familiar a un xiquet.
Per exemple, així en la ciutat de Villarreal, on podem trobar informació, com podem arribar a l'associació?
Pues bueno, justament la setmana que ve ficarem dos tauletes informatives el dimecres i el dijous així en la plaça de l'Ajuntament. Qualsevol persona que vulgui apropar-se, ahí estarem. I si no, en els nostres canals de difusió, en xarxes socials de l'entitat o en el telèfon de l'entitat, que després donarem les dades, qualsevol persona pot cridar i preguntar sense cap compromís i els informarem de tot.
Perquè al principi, en este cas, Laura, tu me dies el fet de... Primer se té que saber què és un acolliment.
I clar, ahí donaré pas a Maider, que crec que ho contarà.
Què és un acolliment, Maider?
L'acolliment és una mesura de protecció.
Crec que ajustem el... Ai. Sí, a veure...
Ara sí?
No, jo crec que no se sent bé per el micro, Txelo. Es el cable, supose. A ver, ahora, yo creo que sí. Hola.
Hola.
Li canviarem el micro, mentrestant puc seguir parlant en Laura.
Claro.
De l'acolliment. La pregunta era sobre l'acolliment. Què té que tindre clar la persona sobre l'acolliment?
Val, l'acolliment és un recurs dins del sistema de protecció quan un xiquet és tutelat. Tenim l'acolliment residencial i l'acolliment familiar. La gran diferència és que, per bé que estiguen atesos en un centre residencial, no tenen el suport familiar, i està demostrat per la OMS, per qualsevol entitat mundial, no?, que un xiquet se té que desenvolupar en un entorn familiar. Aleshores, l'acolliment familiar és donar-li aquest suport al xiquet o als xiquets durant el temps que sigui necessari, sempre pensant en el benestar superior del xiquet, en lo que sigue més beneficiós per a cada cas. És molt ampli, pot suceder de tot, no? Pot n'hi haver un acolliment des d'un any, 6 mesos, tota la vida del xiquet. Treballem en persones i la família que vulga acollir té que tindre clar que és algo que pot variar i que està ahí per al xiquet, en col·laboració directa sempre amb l'administració.
Maider, estem parlant de que se passa un procés, no?, a la persona o les famílies que volen ser famílies o persona d'acollida. Deuen de passar un procés.
Sí, així és. Les famílies que vulguin ser famílies acollidores han de, com dius, han de passar un procés que passe per una formació, unes valoracions per part de la conselleria i arribi al final la idoneïtat. I la idoneïtat que te dona pas a quan sigui necessari acollir a un xiquet, xiqueta o adolescent.
Fa falta persones d'acollida, és dir, o en aquest moment està prou equilibrat?
No, mai està prou equilibrat. Per desgràcia, per dir-ho d'una manera, els centres residencials ara mateixa tenen xiquets que serien susceptibles d'estar en una família acollidora. I ahí està la mancança. Sobretot ara mateixa de famílies acollidores de 0 a 3 anys, majors de 10 anys i ja passem a l'adolescència. Són les famílies que en les que n'hi ha més mancança.
Estem parlant de les famílies de la província de Castelló?
Sí.
De tota la província de Castelló?
Podríem estendre-lo a altres llocs de la comunitat.
Però en aquest cas, província de Castelló, és a dir, fan falta persones que acollidores, no? Jo penso en el meu cas i dic, clar, un adolescent o clar, un xiquet, és que va en funció també de la persona, no? de la seva vida professional o particular.
Sí, de la seva situació. Hi haurà famílies que puguen acollir perfectament un bebè perquè tinguin aquesta disponibilitat i hi ha altres famílies que serien perfectes per a un adolescent per la seva rutina i les seves activitats diàries.
Els principals problemes que vos trobeu a l'hora de tindre famílies acollidores, quins són?
El desconeixement pot ser del recurs com a primera dificultat i moltes vegades també és el plantejament de ho faré bé, no ho faré bé, què passarà en aquest xiquet després, quan se'n vagi, i aquest duelo que també han de passar les famílies acollidores. El xiquet se'n va i s'ha d'anar. I això és el que ha de passar és això, que se'n vagi, perquè és temporal l'acolliment.
Altra cosa que també suposo que preocupa és l'escolarització d'aquesta criatura en cas de que estiga en una família que no siga de la seva població, que no estiga... Clar, tot això suposo que se fa càrrec l'administració, no?
Sí, sí, sí. Ahí no n'hi ha problema perquè si la família viu així a Vila-real, per exemple, no?, i el xiquet és de Morella, el xiquet vindrà així a l'escola. Sí que és veritat que s'intenta que el xiquet estiga en el seu entorn, sinó una família més proper d'on ell viu originàriament, a lo millor és més apta a esa família. Però sí que s'intenta que s'adapti la rutina familiar que té esa família. Si els xiquets teus ja van a un col·le, pues el que ve també anirà el mateix, d'entrada.
Quan heu arribat he preguntat... perquè clar, nosaltres ja hem fet programes sobre això, inclús hem tingut mares d'acollida que han vingut amb fills que han tingut acollits també, inclús jo recordo una persona que el, bueno, n'hi havia un que s'havia fet fadrí, fins i tot estava a punt de casar-se o ja estava casat, no ho recorde. Jo s'ho preguntava per si això me se n'havia anat del cap. Quan havia heu arribat vos preguntava, hi ha algun canvi? Algú ha canviat de l'any passat enguany?
Notàriament, jo diria que no. És veritat que tenim els números de 2022, no tenim el dels 23, i no sabria dir-te si n'hi ha més famílies o més xiquets. Jo m'imagino que més xiquets segur en el sistema de protecció, però famílies no ho sé. No te sabria dir què ha canviat, no? O si ha canviat alguna cosa, però sí que és veritat que encara que n'hi ha gent que conega el recurs, encara n'hi ha molta gent que no el coneix. Jo crec que tornar i tornar a parlar de les coses fa que se visibilitzen, i això és molt important.
Quan ha parlat del sistema de, quan es parla del sistema de protecció, estàs parlant de que hi ha més xiquets en el sistema de protecció perquè la societat cada volta és més conscient, o perquè, per el contrari, hi ha més problemes en la societat?
No, i perquè els xiquets i adolescents que entren en el sistema de protecció, a l'any següent encara estan en el sistema de protecció, no ixen d'aquest sistema en un any. Per tant, n'hi ha temporades que els números poden pujar o baixar, però no és que la societat en si estigui canviant i menys
o que el sistema de protecció estigui més pendent al millor de lo que hi ha al seu entorn, que també podria ser.
Home, jo vull pensar que la societat avui en dia està més conscienciada en tot això i pot donar esa veu d'alarma en moltes ocasions, que abans l'esfera privada era esfera privada.
Clar, perquè en quin moment la gent podem pensar que un xiquet, me refereixo als veïns, necessita una protecció? Quan, perquè a voltes els xiquets no diuen res. No sé, regidor, vostè que d'este tema sí que entén per la seva professió, i quan se determina que un xiquet necessita aquesta protecció?
Jo crec que ja que introduir així dos termes que són els que es donen la guia, no? Està la situació de risc d'un xiquet i desemparament, no? Risc és quan se detecta que n'hi ha un perill, però que treballant en la família se fa un programa en aquesta família i s'intenta que aquest risc desaparega, siga del que siga, no? Si això tots els tècnics i totes les administracions quan treballen això se solventa, que n'hi ha molts casos que se solventen, diguem que torna a la normalitat i aquest xiquet pues, ja portarà un seguiment X, però ja està fora de perill. Però si aquest risc en el pla d'intervenció que li s'ha fet no respon la família, no s'elimina aquest risc, pues, ja passa el que parlem de desemparament. Llavors, en el desemparament, pues, ja és quan estem parlant pues, de un poc més dificultós, perquè ahí el que s'està evidenciant és que aquest xiquet no pot estar on està. Llavors, ja que treure'l d'ahí, i és quan també pues, moltes vegades pues, intervé un recurs com l'OAF, a vegades en risc també. Però, vamos, el que ja és que escalar aquestes situacions. El risc, diguem, és algo molt relativament nou, no porta tants anys, això porta uns anys, però ha calat molt això de que si vaig a servicis me llevaran el xiquet. I molta gent a vegades s'absté de té una necessitat i s'absté de recurrir perquè l'ajuden, perquè encara seguís això de que no, és que si dic el que me passa, pues me troben el xiquet. I això ve de tot, de tot el que era abans. Ara no és així, no. Ara primer se detecta el risc i això pues, ho pot fer, per exemple, pues, el servei social, per localitzar, no? Nosaltres podem detectar el risc, els tècnics de serveis socials, i això passa a conselleria. Conselleria, a partir d'ahí, pues, obri un procediment en el qual nosaltres tenim que anar passant-nos el pla que estem fent per treballar en aquesta línia. Si n'hi ha un moment donat en el qual pues, es veu que això no va avant, pues, és quan ja se prenen mesures més dràstiques per evitar que aquest xiquet o xiqueta estigui en perill.
Quan parlem de risc o de perill, estem parlant de quin tipus de risc, quin tipus de perill. Vostè ha dit a voltes els progenitors no diuen res, o la família propera, perquè tenen por de que els furten.
Pues és que això és un univers. El risc pot ser des de no cobrir les necessitats bàsiques.
Per exemple. Clar, perquè no estem parlant ja de maltracte físic o psicològic, sinó de no tindre per a poder donar-los per a menjar.
O per a donar-los l'atenció que requereixen. Un xic que estiga privat d'una estimulació, de que no estiga privat de relacionar-se en els iguals, que estiga desatengut. Avui dia tenim molts xiquets, vaig molt a l'estat, no? Però perquè ens fiquem un poc n'hi ha xiquets que a lo millor al llarg del dia tenen molt poca relació amb els seus progenitors perquè pensen que només en donar-li el que és el menjar és suficient, i un xiquet necessita més, que ho han explicat elles abans, Laura i Maider, molt bé. És dir, la família, una família que és acollidora, li dona moltes coses a un xiquet o una xiqueta, que no és el menjar ja van, és tot l'altre, és el carinyo, és la necessitat de, i en xiquets xicotes veu molt l'apego, no? Establir un apego segur en el seu, sinó que tingui un apego segur, que això després, per desgràcia, a l'edat adulta se reprodueix, i tenim persones pues, que tenen unes carències perquè no han tingut ixa, claro, ixa llar familiar, no? Perquè mos entenguem.
Però fiques, al millor la gent pot malinterpretar i pensar que, imagines, no? Una mare, un pare que treballa les 8 hores de rigor, que té que treballar, bé, pues quan arriba té molta feina que fer en casa, moltes coses que atendre, i al millor no es veu capaç d'acollir a un altre fill si els seus propis els dedica, clar, on tenen que establir aquesta diferència? Jo, per exemple, sóc una mare treballadora.
Bueno, pues en el sentit comú, jo crec que tota la vida s'ha treballat, i al final està el sentit comú, sempre se pot topetar temps. També n'hi ha un treball també molt important que cal fer, i això ja no és de lo públic, sinó també de lo privat, que és la conciliació. És dir, el tema de conciliar encara és algo que costa, no? I la coparentalitat també, i el tindre temps, i les empreses ja haurien de ser més flexibles, dures xiquets al col·latge. Mira quina tonteria, no? Però quants pares i mares, quan es pregunten si poden durar els xiquets al col·latge, te diuen que a lo millor un dia a la setmana. Que poc costaria en les empreses, i algunes ho fan ja, però encara queda molt, dir, mira, tals dies puc entrar una miqueta més tard, isc una miqueta més tard, però tu ves meus fills al col·legi, no? Pues ahí n'hi ha un treball per fer, que és ja ajudar a eixa evolució, no? Que puguem compartir aquest temps, i després tenim els caps de setmana, tenim el teletreball ben orientat també pot ajudar-te a això, no mal orientat, però ben orientat pots fer que tu te pugues disposar d'un temps per disfrutar el teu fill, o per anar a acompanyar alguna cosa concreta i poder teletreballar. Entonces, per això et dic que n'hi ha moltes coses, i tenim un poc que alçar el foco i veure la perspectiva més àmplia perquè puguem avançar en això.
Jo a veure, parlava no fa massa temps que hi ha un munt de bebès, encara que la gent no ho pense. Estem parlant de bebès. I que els recursos són els que hi ha. Regidor, és dir, i a voltes hi ha una única cuidadora, i n'hi ha prou bebès que tenen d'acollida, evidentment, però que tenim que ser conscients de que és un problema i que existís.
Bueno, jo crec que les famílies acollidores tenen un ADN especial, que són capaces d'arribar a tot això, però sí que és veritat que tenen que fer una reflexió en general. De totes formes, això que dius dels bebès és curiós, però si te fixes, en Espanya quasi que hi ha més mascotes que xiquets, i d'ací uns 20 o 30 anys n'hi hauran moltes persones majors, que està bé que hi hagi persones molt majors, però anem cap a una societat que anem a necessitar, i inclús adaptar les ciutats a les persones majors.
Sí, sí, s'envellís la població, s'està més clar que la...
I normalitzar-lo, que així en Vila-real, no sé si en Castelló també passarà, però és molt curiós quan veus a les persones majors que es resisteixen a portar un andador, però van en el carro de la compra, sí, sí, però sí, duien davant. Entonces, sí, anem cap ahí, i ojalà n'hi haguem més xiquets, i estic segur que per qüestió de famílies no n'hi haurien. Sempre és important, i un poc la societat necessita també de paramos i fer aquesta reflexió, però estem així, no?
Recursos econòmics de les famílies, és dir, això també se valora?
Se valora una estabilitat laboral, emocional i social. No cal tindre diners per acollir a un xiquet o adolescent, però has de tindre els recursos per a poder acollir-lo en condicions. Existeixen prestacions també relacionades en l'acolliment.
Es que Maider, al fin lo que dijo Maider, Susana, lo de recursos económics es algo que fa uns quants anys, no tants, per exemple en l'adopció, pràcticament si ho tenia recursos, si teníem recursos podia adoptar. I això es fa canviar, perquè hi ha que mirar altres coses. Perquè què passava? Pues tenies matrimonis, majors, en els quals els fills ja s'havien independitzat, i topetar-se la parella de nou, síndrome de niño vacío, costava. Llavors era, pues adoptem un xiquet. Val? I per això tot això ha canviat, i òbviament és important que tinga una estabilitat sobretot, però n'hi han a tres medidors que completen lo que realment necessita un xiquet o una xiqueta.
No sé si voleu afegir algo al que estem parlant, no sé, a lo millor coses que vosaltres sabeu, a mi se m'ocorreixen a muntó, el que passa que a voltes sí que és veritat que una persona se para, no?, a l'hora de tirar-se avant i dir, i com afectarà el fet de que vinga un xiquet o una xiqueta als meus fills, com li afectarà també als meus fills? És dir, és que en realitat tot te canvia un poc l'estructura de la família,
Sí, clar que canvia la família acollidora. Si algo és una família que s'adapta a tot. Jo com a família acollidora puc dir que els meus fills a dia d'avui crec que la seva experiència sempre ha sigut positiva. L'aprendre de primera mà situacions diferents a les que ells tenen tots els dies, em pareix que és enriquidor. No n'hi ha un altre concepte per a dir-lo.
Claro,
és difícil també, vull dir, acollir a un xiquet de l'edat dels teus, que n'hi ha conflictes, que n'hi ha situacions desagradables, que no... com a germans, i en concret estos xiquets que a vegades la motxilla que porten no és agradable. Però em pareix que estem formant també persones per al dia de demà en valors i principis prou importants.
En el cas de Maider, entenc que eres una mare d'acollida, uh-huh. A més de ser voluntària, no?, i de l'associació, eres una mare d'acollida. Has tingut xiquets. Estos xiquets tenen les seues famílies a les que veuen?
Si el pla de protecció permetís i sa relació amb la família biològica, sí, la família d'acollida ha de respectar i sa possibilitat, clar. Uh-huh.
En el teu cas, n'has tingut... has tingut un únic xiquet, n'has tingut més d'un, en situacions diferents?
Sí, les situacions van variant. A casa hem tingut des de bebès fins a xiquets de 14 anys.
Depèn tota una experiència, no?
Clar, moltes experiències, sí.
I clar, suposo que tu també tens fills, com vas dir, els meus uh-huh, fills.
Sí.
I la, clar que tindran la seva habitació, ho tindran tot, i després han de compartir.
Sí. El compartir en una casa d'acollida és bàsic. Hi ha de compartir en tot el que en ese moment entre per casa. Quan eres família de... N'hi ha tres modalitats de família d'acollida: urgència, temporal i permanent. Uh-huh. Quan eres família d'urgència, has d'estar disposada 365 dies a l'any, 24 hores al dia, per a xiquets de 0 a 6 anys. És a dir, que pot entrar des d'un bebè fins a un xiquet de 6 anys. Això s'ha d'acceptar, si no, no és un dels requisits de ser família d'urgència. Uh-huh. Per tant, el que comentàvem abans, una família d'acollida ha de ser una família que s'adapte a les necessitats de en aquest moment. De lo que n'hi ha, que
i la
moment.
Família d'acollida pot estar i després dir, mira, jo no em sent còmoda. Uh-huh.
Sí.
Suposo que no és...
I les famílies d'acollida necessiten també el seu respir. Per això podem parar i estan en total llibertat de dir ara sí i ara no, i fas l'oferiment novament a conselleria de dir, si necessiteu algo, així estic.
Uf. És tot un món, és un món que en el moment en el que entres te dones compte de la necessitat de cariño. Jo suposo que el que més necessiten és cariño.
Sí.
No sé, jo no n'he tingut. Te pregunto a tu, Maider.
Sí, la carència d'afecte es nota en un xiquet, des de bebès fins a xiquets més majors. És una manca que és evident. Quan...
I els teus fills, per exemple, que eres sa mare i de cop passes a ser la mare d'uns altres?
accepten les coses en naturalitat. Els xiquets també s'adapten a tot. A vegades els problemes que tenim els adults, la mirada d'un adult normalment és una mirada molt més problemàtica. La mirada d'un xiquet és una mirada molt més neta, molt més transparent i més senzilla.
Clar, clar, però jo també penso que un home o una dona necessita també un poc de... anava a dir preparació, però empatia, no? Més que preparació, ser empàtic, no?, en la situació que s'està vivint en aquest moment.
Sí, sí.
Uf! És que els xiquets, i a més són xiquets, perquè t'entra en 14 anys o en 15 una criatura i dius... uf,
és un xiquet.
És un xiquet. És dir, és algú que necessita una referència en la seva vida, que sàpia dir-li el que està bé i el que està mal, i a voltes això en casa, per desgràcia, no ho tenen, no?
A BAF treballa molt en adolescents i no deixen de ser xiquets.
Fins a quina edat?
A BAF o l'acolliment?
A BAF, per exemple.
No s'acaba. Poden tindre ja 18 i pues, si l'adolescent necessita de l'associació, ahí estem. Hasta els 20, 21, 25, dona igual. Tenim un programa centrat en persones extutelades que es diu Horizonte i està pensat en això, no? En continuar, en que tinguen persones de referència que coneguen i que continuem ahí, per ahí també, no? A banda de la família d'origen, de la família d'acollida i que, bueno, pues ahí estem per a lo que puguen necessitar.
No teníem ni idea d'este projecte que és l'Exhorizonte, has dit?
Horizonte. Per extutelats.
Per extutelats. Ojo, que una persona, diuen, tens 18 anys i s'ha acabat, no t'emparem, bueno, pues així poden continuar, no, emparats. En fi, Toni Marín, no sé si vol afegir vostè alguna més.
Mira, una coseta. Aprofitem per dir que ho estàvem comentant, el dia 20 de novembre és el Dia Internacional de Xiquets i Xiquetes. També pues, encetem en aquestes fetges pues, que a BAF haguem pogut visibilitzar d'aquesta manera i nosaltres també des de l'Ajuntament pues, comentar-ho ja que estem així pues, que anem a fer diverses accions, diverses regidories, la regidora Miriam Caravaca que participa ciutadana el diumenge farà diverses activitats en el Consell de Xiquets i Xiquetes com és música ambiental, activitats de papiroflexia, lectura del manifest per part dels membres del Consell, un escape room a l'Espai Jove i la meva regidoria, la de educació, pues, han planificat 4 tallers en la càtedra d'infància i adolescència en els quals tindrem pues, des de mediació que fem amb la col·laboració del Porguespí hasta tallers en el qual se treballa drets de xiquets i xiquetes, sensibilitzar i fomentar el coneixement dels drets que reconeix la Convenció dels Xiquets, tallers d'habilitats socials, no? Des de per aprendre com relacionar-se tant els xiquets entre ells com en persones adultes d'una manera sana. Un taller que també estarà molt xulo amb un arquitecte que és d'espai d'experimentació que es farà en Hulakovs unes construccions col·lectives i un taller de mediació que es diu Festa dels Barlets en els que pues, participarà el Porguespí. Tot això pues, dins de per celebrar això i seria tan important com és el dret de... que hauria de ser tots els dies, no? Però el 20 de novembre seria internacional dels drets dels xiquets i xiquetes.
Pues ens quedem així. Bueno, jo tinc sempre la porta guarda, però quan vulgui anar a vindre a contar-me coses. Laura Edo i Maider Macareno de l'Associació Voluntaris d'Acolliment. Gràcies per haver estat així.
Gràcies a tu.
I també a Toni Marín, regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilarreal. Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies, un plaer.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Eutens, ven propet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa. Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentación y gas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Mire, y en el centro comercial La Salerana Tracata Marves de Foc, una joieria. En este cas ha sigut un grup d'atracadors que ha assaltat la joieria José Luis, situada en el centre comercial Salera de Castelló. Ha sigut a les 11 d'este matí. Agents del cos de nacional de policia investiguen els fets i per el moment se desconeix si hi han detinguts. Segons expliquen diversos testics del succés, els atracadors i aquest grup d'entre 4 i 6 persones vestides de negres, que estaven vestides de negre, havien utilitzat un martell per a trencar l'escaparate de la joieria i aixina com a pistoles que bé, eren de fogueo per a intimidar als presents. A més, dependents de l'establiment pròxim al afectat expliquen que els atracadors han utilitzat bolses per a cargar aquests productes robats i bombes de fum per anar-se'n fugint, tal com expliquen els treballadors del comerç pròxim. Asseguren que tot ha ocorrit en menys de 5 minuts i que no n'hi ha hagut ningú ferit ni danys personal. Treballadors i clients allí presents se van tancar en les trastiendes dels locals per a resguardar-se del perill. L'establiment afectat pel robatori en La Salera no és la primera volta que sofreix aquest tipus d'episodis, segons ha relatat el treballador del centre comercial. Fa uns anys també van ser sorpresos per uns atracadors que empotraren un vehicle en el mateix lloc per a poder també agarrar tot el que podien per a emportar seu. En fi, això és l'últim que es podem explicar. Els han amenaçat a punta pistola, però finalment les armes eren de fogueig.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
Sonríes cuando vengo a verte, si comprendes que eres tú mi gente. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad, por dejar de sentirme en soledad.
Miren, y este matí els explicàvem en la nota de premsa que hem rebut del Partit Popular de Vila-real, que el Partit Popular denuncia que la recollida de basures costarà als veïns de Vila-real uns 108 euros més cada any. Tinc així el regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, Jaume Llorenç. Molt bon dia.
Pues molt bon dia, Susana. 108.000 euros a l'any és el que ens va costar més, pues una nova mostra de la magnífica gestió que està fent el govern socialista de Vila-real.
108.000 euros més cada any. Perquè vostès en la mateixa nota de premsa diuen que han tingut que fer una modificació del contracte que tenien per a mantindre l'horari nocturn de recollida, no?
Sí, bé, el contracte de basures nou, que és basures i neteja viària, se posa en marxa a l'agost de l'any passat, del 22, i una de les coses que nosaltres ja havíem advertit en comissions, ja havíem advertit en tots els foros que se mos donava opinió, era que en el contracte apareixia que la recollida de basures, diguem, orgànica, la basura normal, per entendre'ns, la que tirem tots els dies abans de les 11 de la nit, eixa s'anava a fer durant el dia. Nosaltres veiem que era una molt mala idea per lo que suposava per al trànsit de la ciutat. Imagines pues, que ara se posen a recollir la basura o a les 9 del matí quan la gent pues, va a les escoles a deixar els xiquets o se'n va a treballar, que era molt mala idea, que anava a paralitzar la ciutat, que anava a tindre suposar moltes dificultats per al dia a dia de la ciutat, però ells, aplicant el rodillo habitual que aplicaven fins fa ben poc, van aprovar aquest contracte. De fet, van votar en contra tant el Partit Popular com Compromís com Vox i bé, van tirar avant. També hi ha altres motius perquè no ens agradava aquest contracte, però este precisament ho havíem advertit. Clar, era tan mala idea que és que no han ni provat a posar-la en marxa. Primer perquè dir, venien les festes, després perquè s'ha prorrogat eixe, bueno, anem a deixar-ho en l'horari nocturn, i arriba un punt que han dit, bueno, no se pot fer diurn, no? I això ens ha costat, o ens costarà tots els anys, 108.000 euros més a tots els vilarrelencs.
Però si no s'arriba, és dir, se fa un contracte on ja hi havia establit que s'arreplegaria la orgànica de dia, però si no s'ha portat a cap, per què ens costarà més diners?
Pues perquè una de les clàusules d'aquest contracte posava que anava a ser de dia, i ara, evidentment, l'empresa que va guanyar aquesta licitació i que, per tant, està prestant el servei, diu que, clar, de prestar aquest servei de nit, això val més diners. I això és el que ens va costar, 108.000 euros, per haver plantejat aquesta qüestió mal des del primer moment. Entenem que en aquell moment, si s'haguera plantejat com al final s'ha fet, haguera pogut suposar un altre tipus de càlcul per a l'empresa, però òbviament ara l'empresa, si li demanes que faci més coses, pues vol més diners.
Sí, però la recollida de fem no la fan per les nits?
Sí, sí, no, sí, l'estan fent per les nits.
I quina diferència hi ha? Perquè al final, fins ara no s'està separant el fem.
Sí, bé, a veure, el que li diem basura orgànica, el fem orgànic, realment no és orgànic. Aquesta és una altra part del contracte que tampoc veiem gens clar. N'hi ha un contenedor per instal·lar, la gent ho ha de saber. En breu, en alguna part del poble, segons se'ns va informar, se va desdoblar el que avui tirem a la basura, que la gent diu el que no se recicla, no? Se va desdoblar i n'hi haurà una part de fem orgànic. A més, ens han dit que l'accés al contenidor s'haurà de fer amb una targeta i que se va fer una prova pilot en algunes parts del poble. Una altra part del contracte que ja porta pues, més d'un any de retras, que no sabem per què, si això venia en el contracte, perquè no s'ha fet encara. No? També ens hauran d'explicar, i esperem que això no ens constatava més diners, perquè la primera decisió, des de luego, ha sigut tan fantàstica com que es costa més diners un canvi que tots veiem que anava a ser així. No?
Sí, però en aquest cas, bueno, això d'alguna manera és una llei europea de recollida de fem que afectarà a tot el món, és dir, tampoc és algo que se'ns imposa d'Europa, però si hi ha containers per a fem orgànic, és dir, això no es podrà posar en marxa fins que no existeixen els containers per a fer fem orgànic, perquè ara ben bé es replega la basura de la mateixa manera, el fem.
Sí, 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 ara se junta tot lo que, ja dic, lo que la gent entenem com no, lo que no se recicla, va tot al mateix contenidor, que és el contenidor gris.
Sí, sí.
I ara n'apareixerà un de color marró, que serà el d'orgànic, i haurem de dividir la part orgànica de la part de la
I
resta.
I tu podràs accedir a la teva targeta i...
Només per a... Sí, sí, tindràs
que
te donaran una targeta com a resident i, bueno, això jo tampoc vull entrar, vull profunditzar més perquè realment aquesta informació la tenim... De fa 10 dies, de les últimes sessions de comissions, perquè n'hi havia molts veïns que ens preguntaven i estaven preocupats per com s'anava a gestionar
clar,
això.
Clar, però si no n'hi ha un contenidor d'orgànic i diuen que ens costarà més diners, és dir, si igual tenen... O sigui, si hasta ara això no s'ha posat en marxa.
Sí, 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 clar, no s'ha pogut posar en marxa, però evidentment l'empresa diu que ells van obtindre un contracte en el que l'Ajuntament li dia que havia de recollir això durant el dia. Que ara els diuen que ho han de fer durant la nit? Doncs pues això ens costa més diners. I això és la realitat. Quan, evidentment, ara n'hi ha per a fer aquesta modificació, n'hi ha informes tècnics que diuen que efectivament és un problema recollir el fem durant el dia pels problemes de tràfic que tenim, no? La veritat és que al final no deixa de ser una mostra de com se gestionen les coses, no? Este contra van estar anys i anys fent-lo, anunciant-lo, al final és en coses tan evidents com esta, pues alguns els sembla mai i es diem que això no ho veiem clar, que s'havia de plantejar d'una altra manera, pues tiren avant per no sé quin motiu i al final pues 108.000 euros més a l'any ens costarà un contracte que ja són 3 milions i mig d'euros a l'any, que no és poc, i que bé, demostra, ja et dic, la falta de planificació, la falta d'escolta. Nosaltres una de les coses que vam dir d'este megacontrat de FEM i de neteja és que no s'havia seguit un procés participatiu, no s'havia escoltat els veïns, no s'havia escoltat els comerciants, simplement s'havia fet pues, des dels despatxos de l'Ajuntament, segurament durant molts anys, perquè tants anys portaven anunciant-ho que vaja, va costar molt, no? Però bueno, en este tipus de processos participatius apareixen este tipus de qüestions. Ahí, com no se va seguir aquest procés i el Partit Popular en aquell moment van decidir no escoltamos, pues bueno, ahí tenim la solució, no? Jo sempre dic que està bé rectificar, no? I això de que rectificar és de savis, pues jo m'ho crec, no? Està bé, està molt bé rectificar, però quan un gestor només encerta quan rectifica, crec que el problema és... No és un problema simple, no? I no és simplement de seguir una dita, sinó de gestionar millor, de tratar de fer les coses bé i no anar rectificant a coses que qualsevol persona que haguera seguit este tema i que haguera estudiat este tema s'haguera donat compte que per a Vila-real. Entenc que per a altres ciutats, a lo millor sí, no sé, a lo millor en Barcelona, que tenen les avingudes enormes, que passa el camió del FEM a les 11 del migdia, no és un problema, però en Vila-real és que té bloqueja carrers sencers, bloqueja així des de cases. Era una cosa bastant evident, com ja t'he dit que l'informe que s'ha fet de mobilitat de la policia, així no ho rectificava, que efectivament no és... En moltes zones de Vila-real, recollir la FEM durant el dia és un problema, no?, de mobilitat.
Vist que vostès tenen els números, bueno, han vingut a dir que ens costarà 108.000 euros més, els han donat ja els números? Dic jo perquè sí que saben el que ens costarà això.
Sí, no, això ho sabem perquè se va aprovar en un plenari i van tindre que donar-nos tota la informació perquè si no podia ni entrar en el plenari, no? Els números que vostè diu, que és com estan els comptes de l'Ajuntament a dia d'avui,
sí, claro.
Això és el que ens sentiran dient l'estat d'execució pressupostari, no? Això és tan simple com ens diguem, mire, a dia 1 de novembre l'Ajuntament tenia este pressupost, s'ha gastat tant, li queda per gastar tant, i això és el que n'hi ha, falta de 2 mesos per a que s'acabi l'any. Això no tenim res, no ens han donat ni una aproximació, ni un document, ni el d'ingressos, ni el de gastos, ni absolutament res de com està avui en dia l'Ajuntament.
Clar, i este divendres no el pròxim tornarà a ser el ple, serà el ple ordinari, i vostès van igual. És a dir, tornarem a encontrar-nos en què torna a haver aquesta polèmica.
Sí, 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 el govern socialista ens torna a plantejar gastar més en algo o gastar menys en algo, tornarem a dir-los que no podem decidir perquè no sabem el que n'hi ha en la casa. Nosaltres entenem perfectament que és final d'any, que al final d'any hi ha algunes partides pressupostàries que s'acaben. Però també és cert que hi ha herramientes, ferramentes tècniques que permetessin canviar diners de partida per anar funcionant, i això l'Ajuntament ho fa, ho fan tots els ajuntaments, altres administracions, i no hi ha problema. Però, clar, això, una cosa és que se canvien diners per anar pagant, i l'altra és saber quants diners queden. És que no ho sabem. És que no sabem si se poden afrontar certes operacions, si se va a pagar a tots els proveïdors que avui tenen factures que han fet coses per a l'Ajuntament en 2023, inclús alguns que ens diuen que es deuen coses de 2022, no? És que no ho sabem si se va a poder pagar enguany. Per tant, jo, de veres, no sé quina port tenen. Al final dius, pues si és que, vaig a dir un poc a lo bruto, és que és apretar una tecla. Si és que està tot en els ordinadors, si és que tenim un sistema en l'Ajuntament que avui tot en dia passa per pues, l'administració electrònica, si és que es traure un document, que no fa falta, sí, ni mire, que molt imprimisquen.
Em va dir també el regidor en qüestió, em va dir que vostès també podien tindre accés, demanen els tècnics.
Bueno, nosaltres hem fet la petició per als mitjans que hi ha que fer-la, que és demanar-la, en este cas, al responsable de l'Ajuntament, que és l'alcalde. Nosaltres hem fet la petició de forma oral, en comissions, que consta en acta, l'hem feta en junta de portaveus, l'hem feta per escrit, però bé, alguns té que donar la informació. Nosaltres no anirem a un funcionari a posar-li una pistola en el cap i dir-li, mira, mostres que traure aquesta informació, perquè evidentment els funcionaris depenen d'un departament que té un cap de departament i que té un regidor responsable. És el regidor responsable el que mos té que donar aquesta informació, o dimos, pues mira, podeu anar a parlar amb esta persona que vos traurà els datos o vos dirà a veure com podeu obtindre aquesta informació. I no estem demanant res raro. Jo vaig ser regidor fa 4 anys i aquesta informació, quan la demanaven, es la passaven. Sempre mos queixàvem que mos la passaven tard. Val. Però al final la teníem, inclús vam acordar que n'hi haguera certa periodicitat, perquè és que si no és decidir a cegues, no?
Estaven governant, en este cas, el mateix govern que hi ara, eh?
Els mateixos. Per què no es donen ara aquesta informació? Doncs pues ells sabran. Nosaltres no trobem ninguna explicació lògica i, des de luego, el que no anem a fer en ningú cas és posar en apuros a un funcionari, evidentment. Nosaltres tratem amb el nivell de responsabilitat i de representació política que tenim, per tant, demanem les coses als nostres companys de corporació. Són 25 els que ens van elegir el passat mes de juny, alguns governen, altres no, doncs és normal que els que no governem doncs demanem coses als que governen, i els que governen que ens demanen als que no governem doncs que els recolzem doncs en alguna acció, en algun tipus de votació. Jo crec que és el funcionament normal. Posar els funcionaris pel mig? Doncs jo crec que no, ni és just, ni vamos, crec que és la manera de treballar d'un ajuntament.
Pues Jaume Llorenç, regidor del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, moltes gràcies per haver estat ací.
Moltes gràcies, Susana.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Última hora. Marza en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio post venta oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Que me hable de ti. Estaba con el corario, odiando a Cupido, nadando perdido para verme en el halcón. Recuerda esa noche.
Alfonso Morcillo, de To Descans, muy buen día.
Muy buen día, Lola.
¿Qué pensa portamos hoy?
Pues yo venía a hablar de sofás.
Ah, qué bien.
Molt bé, però és que...
Sí, sí, és que saps què passa? Que quan, en un dia com este, que tot el món està tan, enfadat i tan... uns per una banda, uns altres per una altra, que vingues a parlar-nos d'un post on podem relaxar-nos, doncs pues, què vols que te digues? Molt bona idea.
Pues claro. Pues jo venia a parlar-vos de sofàs perquè, com ja te vaig comentar l'altra vegada en el tema dels 20 anys de la tenda, pues estem fent un esforç prou gran. Ja sempre hem tingut coses espectaculars, però bueno, en aquests casos són algo més.
Com celebrem aquest 20 aniversari?
Pues mira, tenim en la tenda alguns sofàs de resto d'estoc de fabricants que ixen pràcticament a cost. Vull dir que n'hi ha cheslons, per exemple, que valien 1.100 euros que les pots comprar en 650.
Vale, i este cheslon és, em referís a quines característiques té, per exemple, per què valia 1.100 euros?
Pues perquè era un cheslon fet d'una tela d'un preu alt i perquè era d'un fabricant que fabricava bé. Entonces, el seu preu antes era 1.100, però bueno, com són restos de stock de canvis de teles, canvis de model, pues aprofitem això i oferim sofans bons a un preu escandalós. Sí.
Per exemple, un cheslon de 1.100 a 600.
50, sí. I n'hi ha un altre que se queda en 500. N'hi ha un cheslon que té dos motors en la tenda, que és elèctric, té dos motors, és de relax.
Sí.
D'acord?
Estem parlant d'un únic sofà.
És
un sofà que se reclina.
Sí, sí, és un sofà cheslon,
sí.
El seu cheslon, i té dos asientos a banda del cheslon. Entonces, i esos dos asientos van motoritzats i se reclinen en un mando, connectada a la llum, i en un mando se reclinen. Que està prou de moda, la veritat que esos modelos se venen. Tenia un preu de 1.455 i ara pues, pots endur-te el per 999. Ja t'he dit, són sofàs que estan en l'exposició, que són provenients de fabricants, són sofàs que la tela ja no es fa o que el model s'ha modificat, i són sofàs que estan en perfectes
condicions.
Quin
color tenen?
Bueno, pues n'hi ha de tots els colors, n'hi ha grisos, que és o sigui, el que encara
si, fins i tot pots elegir color, eh? És
en
dir, no n'hi ha
un? En alguns sí, en altres no. N'hi ha peces que són úniques. Ja t'he dit que estos preus d'escàndalo són per peces úniques.
Quants hi ha? De quants disposes? De
bueno,
5, de 40, de 400?
Pues més de 15 modelos que n'hi ha allí. De fet, tinc una ringonera també, i l'han modificada ara i és una ringonera que té la pots connectar a la televisió perquè té el seu subwoofer darrere. Sí, té, també et ports USB, té dos llumetes per llegir per la nit, té braços extraïbles, és extraïble, és abatible el respaldo i la ringonera estava antes en...
Quan medís la ringonera?
Pues la ringonera medirà 3 metres per 2 i algo.
Clar, perquè si no la gent pot anar a fer-se els càlculs.
Claro, claro, sí, sí. La veritat és que és un escàndol. Estava per damunt de 2.000 euros i ara en 1.500...
Pots tindre la rinconera.
Sí, una rinconera que té de tot. L'únic que li falta ja és ballar, però lo de més té de tot, ja t'he dit.
El sopar, no? Te falta fer-te el sopar.
Pues, podria ser, perquè ara mateix quan això de les fregidores i ses, igual li col·loquen un sofà o una fregidora. Un dia
sí, i a més, genial, no? Tindríem trot de la mateixa rinconera.
Sí, sí, sí. Esta rinconera, la veritat, és que té de tot. Pots connectar a la tele, té dos bafles darrere, que se sempre d'allí, pots connectar el mòbil, tindre música, ja t'he dit, té dos llumetes, té puertos USB, té de tot. Té arco en els braços, per exemple,
té
arco en els braços, sí, per guardar mantetes o per guardar coixinets.
És a dir, estem parlant que d'aixòs 15 sofàs que tens en l'exposició, sí, que l'exposició, recordem on està?
En Avinguda França 6, al costat de l'estació.
O sigui, que té un horari de comerç normal,
però que no n'hi ha cap problema. Si algú no pot vindre en horari de comerç, que mos quiri que mos a tots li atenem igual.
N'hi ha 15 sofàs, per exemple, hi ha un que valia 1.100,
sí. En 650 el tens.
El tens. Una altra que valia 1.500, que té dos motors.
Sí.
Que ara el pots tindre 1.000 euros.
Sí.
I
també i la rinconera.
Sí, i aquests tres preus són l'estrella, no?
Uh-huh. Bueno, jo crec que n'hi ha oportunitats encara molt bones.
N'hi ha sillons d'estos individuals.
De relax.
Sí.
Tenim tant sofàs com sillons de relax. Els sillons de relax també n'hi ha algunes ofertes que són espectaculars. N'hi ha en palanca, que s'ha gastat sempre molt en palanca antes, però ara, d'un temps a esta part, el que s'està gastant més és elèctric. Uh-huh. I el que més se gasta, per almenys en la meva tenda, és l'elèctric en Power Life, que alça les persones. Vull dir que quan una persona és més major...
Que ajuda, també poden traure...
L'ajuda a incorporar-se.
Que el poden traure també en aquest benefici dels 20 anys de tot descans.
Claro, tenim sillons relax en 90 persones que estan en 430. Que això és difícil de trobar perquè porta el motor que s'obri com a sillon relax i a més porta el 90 persones. Que el que fa és que alça la persona i la incorpora i no té que fer força. Sobretot les persones majors ho agraeixen molt. La gent ve en sa mare o en son pare, mira, que volia veure un silló d'estos que ajuden, i quan els sentes i els alces, diuen, això és una meravella, això se tenia que inventar antes. Sí, claro.
Este era el meu.
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que està molt bé.
En fi, ja saben, celebren els 20 anys de tot descans, 20 anys, que en un negoci, avui se diu ràpid, però aguantar 20 anys... és tota una proesa. Saben que tenen la possibilitat d'anar a agarrar un telèfon. Ai, perdó, el telèfon també, si volen, el poden agarrar ja i marcar quin número?
El 964-53-87-85.
Poden marcar el 964-53-87-85 i poden adquirir aquest xeslón que valia 1.100 euros per 650.
Sí, sí, sí.
I se...
Altre xeslón motoritzat. Un xeslón en dos assientos de motor en 999, bueno, 1.000 euros, però...
Que vos ahorreu els 500 euros que vos costarà el sopar de la nit de Nochevieja.
Que és molt.
I sobretot són de bona qualitat.
El
que passa és que són finals de fabricacions.
Final d'estoc, sí, senyor. Així és.
Pues ja ho sabeu, i si voleu la rinconera de 3 metres per 2, té de tot, li falta la fregidora.
Sí.
Però pot fer-los tot el que vostè vulguin. Pues, Alfonso Morcillo, espero que en aquest 20 aniversari vinguis a contar-nos les coses d'estes.
Clar que sí.
Perquè, tu vas tan tranquil·la en el cotxe i dius, bueno, això és el que a mi me fa falta. Per què? Pues perquè vaig a ahorrar-me 600 euros en un xeslón. Pues, escolta, sí, que van molt bé. Moltes gràcies per haver estat.
Gràcies a vosaltres. Good tango morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness of measure.
raises me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa hacer un curso de estiu o perfeccionamiento del idioma a Francia, Alemania, Irlanda, Inglaterra o Canadá? Lingolingua, la teua agencia de viajes lingüísticos a Vila-real, et personaliza la experiencia de la teua vida y te ayuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viajes Netlingua, el teu centro de idiomas a Vila-real. Carrer Sicilia, número 7 en Tresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agencia de viajes, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Vila-real, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real. Els dies 25 i 26 de novembre, de 10 del matí fins a les 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, records de la teua infantesa, eines de treball i molt més, ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocanters els dies 25 i 26 de novembre al Centre de Congressos Fires i Trobades de Vila-real.
Última hora. Marzá en Vila-real reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Vila-real, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marzá de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Una semana més tenim així Alicia Santos, ella és la directora de la clínica del Doctor Rojo. Molt bon dia, Alicia.
Bon dia.
I també, i esta setmana, la setmana passada la vam trobar a faltar,
sí.
Tenim a la nostra tertuliana Eugenia Climent. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal la setmana passada? Te vam trobar a faltar, eh?
Sí. Bueno.
Bueno, te pusimos falta y hablamos fatal de ti. Que bueno, lo sepas.
Bueno, tendré que escuchar el programa. A ver.
Ah, que no lo has escuchado.
No me ha dado
encima.
Tiempo.
No me claro, ha dado ella es así. Si no habla ella, no le interesa.
Fíjate, fíjate.
Ay.
Suplementos alimenticios, suplementos nutritivos, ¿qué son y para qué sirven? Es decir, si siempre nos han dicho que en la alimentación está todo lo que necesitamos, porque ajá, ahora, de repente, y no tan de repente, ya uh-huh, lleva tiempo, tenemos que tomar vitaminas, minerales, suplementos proteicos.
Vale, buena pregunta. Suplementos alimenticios. Bueno, pues dentro del grupo de suplementos se incluye todo aquello que aporta elementos nutritivos, pero que no está dentro de los alimentos, o sea que se fabrica específicamente. Entonces, hay muchas preguntas y muy interesantes. ¿Por qué hay que suplementar? Pues mira, tienes razón. Aquí siempre insistimos en que la dieta es la base. O sea, con una buena dieta nos evita un montón de enfermedades y nos hace estar correctamente. Pero sí que es cierto que, primero, que hoy en día, por el ritmo de vida que tenemos, es difícil que la gente tenga una dieta perfectamente equilibrada, pues porque antiguamente pues las madres estaban en casa y no trabajaban fuera de casa. Entonces sí que tenían tiempo de cocinar bien, de complementar, incluso aquellas que tenían los niños en el colegio, pues miraban a ver qué le habían dado en el colegio para en la cena equilibrar un poquito. Entonces, eso hoy en día prácticamente es imposible de conseguir. Eso por una parte, ¿vale? Que el tipo de alimentación que hacemos, hacemos comida que sea rápida, ¿vale? Que no quiere decir que sea comida basura, pero bueno, pero me refiero a que ya lo que aquí se llamaba comer de cuchara,
sí,
¿vale? Esos caldos, eso ha pasado un poco a la historia y ya hablamos ya más de ensaladitas, cositas a la plancha, cositas rápidas, que están muy bien, pero hay que tener en cuenta un segundo factor que casi es más importante, que es que antiguamente el tema de los cultivos, o sea, los cultivos se hacían rotacionales, se dejaba un campo en barbecho un año para que se repusieran los minerales y la tierra volviera a tener todos los elementos nutritivos que hacía falta, y ese año se cosechaba en el campo de al lado y eso iba rotando. Se hacían también cultivos rotacionales en cuanto a complementar, pues no sé, yo de esto no entiendo, pero por un ejemplo, no sé, pues si la col absorbe mucho hierro y no absorbe nada de cobre, pues sí, sí. Una vez habíamos cogido las coles, pues plantábamos alcachofas, por ejemplo, que hacen todo lo contrario. O sea, hoy en día, pues la agricultura funciona de otra forma. Sí que es cierto que utilizan muchos suplementos para las plantas, muchos herbicidas, no, todo lo contrario. O sea, fitoquímicos para aportar, pero la tierra en sí no tiene la misma cantidad de nutrientes.
Utilizan fertilizantes.
Fertilizantes, no me salía la palabra.
Pero,
menos mal que
estás sí, tú. Sí, lo único que ocurre es que esa tierra en realidad está agotada.
Exactamente.
Del nutriente que hace falta para el alimento.
Exactamente. Entonces nos encontramos con que hay ciertos oligoelementos, como puede ser el selenio, que son fundamentales para un montón de reacciones químicas de nuestro organismo, que antiguamente los obteníamos de las verduras, porque la verdura la obtenía del suelo y el suelo ya no tiene las cantidades de selenio que nos hacían falta. Otra cuestión es el tema de las tablas de recomendación, ¿no? Lo que dicen, bueno, cantidad de vitamina C o de vitamina B que hay que consumir al día. Hay que pensar que esas tablas y que incluso los valores que cuando nos hacemos una analítica, los valores que aparecen en las analíticas de referencia, esos valores habría que reestudiarlos, porque esos valores se hacen para no tener enfermedad. O sea, se hacen porque por debajo de esos valores ya se considera que hay una carencia que va a desencadenar algún problema. Pero el que no haya una carencia y no vayas a tener, no quiere decir que estén en la cantidad adecuada. Yeah. Entonces, de hecho, estamos ahora haciendo, bueno, tenemos que examinarnos antes de Navidad, un curso muy chulo que es de analíticas funcionales. O sea, porque no es lo mismo el valor recomendado que el valor funcional. Entonces ahí está, es muy bonita porque repasamos pues de una analítica de sangre, hemograma, todas las series, todo, vamos viendo a ver realmente qué valores son los que hacen que el cuerpo esté sano, ¿vale? Porque esas analíticas, normalmente eso, se estudia para gente enferma, pero no para estar perfectamente sano.
Claro, cuando hablamos de esos valores para que el cuerpo esté sano, es una forma de esa medicina antienvejecimiento.
Ahí está. Claro, dentro de la medicina antienvejecimiento lo que se busca es envejecer con salud. No hay más. O sea, evitarnos esas enfermedades que asociamos a la edad. No, tiene artrosis. No, claro, a estas edades ya no. Bueno, el tema del colesterol es también controvertido. Porque sí, porque bueno, siempre lo comentamos. Los valores de colesterol que eran válidos hace 40 años, hoy en día no lo son, porque a la industria farmacéutica le vino mejor el bajar los valores y que la gente... Claro. Se tomara el medicamento, porque realmente los cardiólogos de la antigua escuela, y además hay estudios, ¿eh? O sea, no es que aquí nos lo saquemos de la manga, no. Hay estudios que demuestran cómo realmente el colesterol sí que, primero, eso, vamos a desmitificar, el colesterol no es malo, el colesterol es bueno, el colesterol es necesario. Entonces, el colesterol lo que hace es, hay dos tipos de colesterol, el que llamamos malo y el que llamamos bueno. El que llamamos malo, lo que se encarga es de transportar las grasas a las células, que las necesitan y las utilizan. Porque pensad que la membrana celular, cada célula está rodeada de una capa doble de grasitas, una doble capa con y por ahí eso hace, y además tiene que ser semipermeable, que permita que unas cosas entren y otras cosas no. Pero el problema está cuando esas células, esa grasa, tiene una composición mayor de ciertos tipos de grasas que hacen que la estructura sea más rígida, entonces eso afecta a la célula. Pero bueno, nos vamos del tema. El colesterol bueno lo que hace es sacar la grasa del de la circulación y mandarla al hígado para que ya la eliminemos por las heces. Entonces, colesterol no es malo, es materia prima también para células, para hormonas sexuales, o sea, nos hace falta. Nos hace falta, y además con la edad, sobre todo las mujeres, el que tengamos un poquito de colesterol no nos viene mal. ¿Por qué? Porque como cuando entramos ya en la menopausia, nuestros niveles hormonales bajan drásticamente, siempre lo decimos, la grasa es un tejido que además de soporte, además de servir para aislar las vísceras, aparte de todo, es un tejido metabólico, es un tejido activamente metabólico. Por eso no es bueno ni tener mucha ni tener poca, porque en la grasa almacenamos muchas sustancias, aparte de que sean materia prima para formar los ácidos biliares. Aparte de todo esto, aparte las grasas es donde se almacenan todos los tóxicos del organismo. Por eso cuando hacemos algún tipo de desintoxicación, tenemos lo que llamamos la reacción de Hexkamer, que hacemos que enfermamos más, o sea, a veces, o incluso, o que es el equivalente a los antibióticos, ¿no? Tú tomas un tratamiento antibiótico porque estás malísimo y te tiene, ¿vale? Y resulta que los dos primeros días es que estás peor. ¿Por qué? Porque si resulta que los microorganismos que estás eliminando están muriendo, están volcando todos sus tóxicos y entonces tienes más cantidad de tóxico circulante. Entonces eso, la grasa es buena, el colesterol. Lo que pasa es que los valores ahora los hemos ajustado para nuestro gusto demasiado. Antiguamente los cardiólogos lo que decían era que había que tener de colesterol 180 más la edad.
Ah,
sí. Mira. Entonces, claro, los niños pues tenían que tener un colesterol más justito y a los adultos pues eso le iba sumando. Pues con 20 años tener 200 estaba bien. Sí.
Y dicho esto, existen diversos tipos de suplementos,
sí.
Vitaminas, minerales, ajá, ácidos grasos esenciales, aminoácidos, extractos de plantas, fibras, entre otros,
sí.
Pero cuidado. Y ahí es donde hay que tener las cosas claras. ¿Estas sustancias pueden ser beneficiosas para la salud?
Sí, claro, claro.
Cuando
claro.
Se ingieran bajo la orientación de un médico.
Sí.
Cuidado, porque es ahí donde, mira, yo digo, mira, yo me tomo la vitamina C o yo me tomo el mineral y a mí me sienta muy bien. Ojo, bajo la supervisión de un médico,
sí.
Que últimamente parece que todo el mundo puede prescribir, porque dicen, suplementos dietéticos, no tiene que estar bajo la supervisión de un médico.
Recordad que siempre explicamos que los suplementos, al igual que los medicamentos, para que funcionen o para desactivarlos, tienen que pasar por el hígado. Y muchas veces lo decimos, muchas veces hay suplementos que personas que toman cierta medicación no deben tomar, que son incompatibles, porque se metabolizan en el mismo lugar que se metaboliza ese medicamento, con lo cual compiten o hay que bajar la dosis o subir la dosis de uno de los dos. Entonces sí que es importante, sí que es cierto que lo típico de ahora que empieza el frío para un suplemento que te puedan vender en la farmacia que tiene de todo un poquito, vitaminas, minerales, o sea, las cantidades que aporta son mínimas, ¿vale? No, normalmente no suelen ser motivo de patología, o sea, no se suelen acumular. Luego, en el caso de las vitaminas, pues hay que diferenciar entre las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. ¿Qué quiere decir esto? Las que se disuelven en agua y las que no se disuelven en agua, que se disuelven en grasa. Por lo que comentábamos antes, las vitaminas hidrosolubles, la vitamina A, la vitamina C, estas, aunque nos pasemos, las vamos a eliminar por la orina. Si tomamos de, perdón, la A no, la C. Si tomamos de más, pues la eliminamos por orina y aquí no ha pasado nada. Bueno, si nos pasáramos mucho, mucho de vitamina C, nos darían las cagaleras de la muerte. Eso sí, pero tampoco pasaría nada. No. Sin embargo, sí que es cierto que las vitaminas liposolubles, la A, la D, la F, la K, todas estas, el exceso lo vamos a acumular en la grasa. Y a veces sí que un exceso puede originar ciertas patologías.
Claro, por eso hablábamos de que sí que está... A ver, el médico tiene que ser consciente, o sea, tiene que haber una interrelación entre el paciente y el médico de lo que se está tomando, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, los hipercalóricos, ¿no? Esta es muy delgada y, bueno, pues me tomo un hipercalórico. Ojo, porque...
Qué suerte y qué envidia, ¿eh?
Los proteicos, por ejemplo. Claro, es que todo esto y yo...
Sí. Es verdad, ¿no? Sí, además siempre lo decimos... Lo que pasa es que hoy en día tenemos mucha información, no siempre es la adecuada, ¿no? Todo el mundo enseguida vamos al doctor Google y le preguntamos. Entonces, pues bueno.
Esto es algo que tenemos que tener claro, el hecho de que vitaminas y demás sí, pero
sí,
correctamente...
vitaminas y demás sí, y ya os digo, o sea, un multivitamínico de estos genéricos que lleva un poquito de todo. Pues oye, tomarte una cajita al principio del cambio de estación, pues... normalmente no tiene por qué afectarle a nadie.
Y
si,
también,
si está sano. Hablamos de si está sano y no toma ninguna medicación, porque hay que ver las interacciones. De hecho, nosotros incluso tenemos un programa de farmacogenética, o sea, un programa en el ordenador.
Claro,
porque toda la información al final es imposible, en el que ponemos todo lo que está ingiriendo ese paciente, de toda la medicación que está tomando, y la cotejamos con suplementación, incluso con ciertos alimentos que son incompatibles, para ver qué es lo que pasa. Porque hay veces que dos medicamentos juntos compiten en la misma vía, por lo tanto, o hacen que uno, la concentración suba más, que el otro baje. Entonces, eso hay que tener en cuenta. De hecho, claro, es una cosa que tardas tiempo en hacerlo, necesitas un ratito. Tenemos compañeros médicos que saben que nosotros hacemos el estudio de farmacogenética y nos mandan directamente los estudios, porque claro, es lo que dicen ellos. Si tenemos que estar una hora solo metiendo datos
cotejando
y metiendo alimentos, dice, no podíamos tener tanto tiempo para atender al paciente. Entonces nos lo remiten y les hacemos el estudio de farmacogenética.
Vamos a hacer una pausa de publicidad y vamos a hablar de las manchas, porque ahora que ya nos ha bajado el tono morenito del verano, es cuando nos damos cuenta que realmente nos hemos manchado.
Realmente nosotros ya hemos inaugurado la temporada de los láseres.
Muy bien.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Y después de esta pausa de publicidad, recordem que estem en la directora de la clínica del doctor Rojo, Alicia Santos, y a la nostra tertuliana Eugenia Climent, que no le deixen parlar.
No me deixeu parlar, es increíble. Yo estoy casi con el burré de rec... Estoy aquí.
Perquè se li ha quedat una pregunta, i antes de seguir en el tema, la pregunta que se li ha quedat, recordem que estàvem parlant dels suplements alimenticis, sí i per a què, i ella se li havia quedat una pregunta que volia fer-li.
Clar, era com estava comentant Alicia, lo de el tema dels suplements, crec que és molt interessant en este tema pues, fer-se una analítica completa i saber, i sa persona en concret, què és el que fa, quins hàbits té, si fa deport, si no fa deport, si té una vida sedentària, si és fumador, no fumador. Clar, crec que és part important a l'hora de...
No, és imprescindible, perquè és lo que, quan fem una història clínica, o sea, lo que llamamos la anamnesis, tenemos que recoger toda esa información. O sea, esa información es la base para cualquier tratamiento médico, incluso médico estético. Porque el hecho de que una persona tome ciertos suplementos también va a incidir en que sangre más, o sea que hay que tener todo en cuenta, y cuanta más información tenemos de ese paciente, incluso de la historia, siempre preguntamos por los padres, por la familia, enfermedades crónicas en la familia, todo eso es básico, toda esa información, sin ella no se puede diseñar un tratamiento para un paciente. Entonces eso es fundamental. De hecho, una de las cosas que comentaba Eugenia, pues bueno, pues la gente que hace deporte de alta intensidad, pues necesita una suplementación distinta a la gente que hace deporte ligero. Los fumadores consumen un montón de vitaminas y los fumadores sí que sería necesario que se suplementaran, porque con la dieta sí que va a ser imposible. O sea, están eliminando y aparte están generando muchos radicales libres. Esos radicales libres que lo que hacen es que las mitocondrias de las células, la central nuclear, tenga un trabajo extra y no pueda procesar todo eso, y necesitemos ayudarla a la célula para que pueda desintoxicarse. Y luego has planteado una pregunta también muy interesante. ¿Complementos o suplementos?
Sí, es verdad que lo estábamos comentando. Yo digo, no sé si suplementos o complementos.
Ella es la voz del pueblo. Vale. Tenemos por costumbre decimos suplementos, pero realmente lo correcto sería decir complementos, porque son... de hecho, muchas veces los llamamos, en Sudamérica además es más común llamarlo nutrimentos. Lo llaman nutrimentos, ¿vale? Que son aquellos suplementos que nutren. Pero bueno, en realidad, suplementos, claro, viene de suplir, no suplen. O sea, no vamos a suplir una alimentación adecuada con suplementos. No, hay que tener una alimentación adecuada y complementarla. Por lo tanto, lo correcto sería decir complementos. Pero esto es como lo de microbiota y flora intestinal. Sí. Han sido mucho tiempo de llamarlo flora intestinal. Entonces,
y ahora microbiota.
Claro, todavía se le sigue llamando flora porque, bueno, pues porque tradicionalmente se ha llamado así. Que lo correcto sería microbiota intestinal, sí, pero bueno, flora. Lo correcto, complementos. Pero hablamos de suplementación. Que sí. Debería, que no sería lo adecuado, pero en
muy
fin.
Bien.
Gracias por tus preguntas, Eugenia, para que veas el caso que te hacemos.
Vale, vale.
Fíjate que ahora hablábamos de que ya nos ha bajado el tono del bronceado de la piel, y es cuando empezamos a darnos cuenta de que no todo era bronceado de la piel, ahora empiezan a aparecer las manchas.
Uh-huh.
Y pensábamos, si estamos en noviembre, ¿ya se puede utilizar el láser?
Sí, vamos a ver, en la comunidad valenciana, en otras comunidades ya la temporada de láser ha empezado un poquito antes, pero aquí que tenemos este sol, bueno, este sol que no nos quitamos.
Claro, aunque haga calor.
Sí, pero ya no es cuestión tanto del calor en sí, sino de la incidencia de los rayos de sol, el ángulo en el que inciden, la altura a la que está. ¿Vale? El sol de invierno, por mucho sol que haga, no nos afecta tan directamente a la piel como el sol de verano. Y realmente, además, en invierno, como el clima no lo permite, tampoco nos exponemos tanto al sol. Aunque, bueno, aquí sí, aquí hacemos bastante vida en la calle.
Pero fíjate que aunque hace calor, todos llevamos manga, por ejemplo,
¿sí?
Que si... que en teoría vendría alguien del norte y diría, oye, yo no sé esta gente porque lleva manga.
Bueno, sí,
es costumbre.
Sí, sí, claro.
Porque, claro, las manchas, vamos, no aparecen solo en la cara.
No. De hecho, uno de los sitios donde más llama la atención las manchas es en las manos. A veces ves gente que está estupenda porque tiene una rutina, si se cuida mucho la piel de la cara y el cuello, aunque se les olvida que el escote, o sea, ya cada vez vamos bajando. Siempre decimos, no, la cara es cara y cuello. Bueno, en realidad es cara, cuello y hasta escote. La regatilla.
Eso es.
Lo que las señoras decentes enseñan. Luego las indecentes,
sí.
Pues mucho más.
Sí.
Pero bueno, pero eso, lo que dejamos
hasta
a la vista...
arriba, ¿no?
Sí, lo que dejamos hasta la vista a todas las edades. Ahí sí que es cierto que los escotes se manchan mucho, pero... también lo tenemos en cuenta cuando trabajamos cara, pero lo que dice mucho la edad también son las manos. Y siempre, acordaos que os riño siempre yo y siempre os recuerdo a todas las que llevamos estas manicuras tan ideales de gel, con estas decoraciones tan... que para secarlas nos las meten en un hornito, que ahora son de LED, pero bueno, aún siendo de LED, ese LED emite radiación ultravioleta A, que es la que nos broncea. De hecho, yo me moría de la risa porque mi hija, que vive en Bélgica y que allí el sol, bueno, ni lo respiran, cuando ha venido a España me muero de la risa porque digo, muy bien, hija, me haces mucho caso, porque ella tiene desde la última falange, o sea, desde la mitad del dedo, digamos, hacia arriba, lo tiene bronceado y el resto de la mano blanca. porque claro, de meter los deditos en el hornito, digo, así me gusta que hagas caso a mamá y que te pongas, el protector solar cuando te vas a hacer las uñas.
Muy bien, muy bien, muy bien, está muy bien, ¿eh?
Sí, claro.
Pero además cuando nos ponemos el protección solar en la cara, cuello y escote, hasta donde enseñamos.
Hasta donde enseñamos.
También nos tendríamos que poner el protector solar en las manos.
Sí.
Lo único que ocurre es que desde el COVID nos lavamos las manos.
Vamos.
Tendríamos que llevar el...
Claro, pero de todas formas, recordad que el protector solar tiene una duración límite. O sea, a las 2 horas hay que reponerlo. Siempre y cuando no hayamos sudado, no nos hayamos mojado, que entonces habría que reponerlo en ese momento. Pregunta...
Estoy haciendo aquí señales de humo para que me vea.
No, parece estos que están en los aeropuertos, sí, con las banderitas, sí, indicando al avión para dónde tienen que ir.
No, porque a veces comentas con la gente mayor, ah, pues mira, me he hecho el láser en las manos. Buah, ahí so tornáis ir. Ahí sos de la belleza. Ahí so la edad, la tal. Y claro, me hizo gracia un comentario que me hizo una vez una persona que conozco, que me dice, ah, eso son floretes de cementerio.
Sí, uy, qué gracioso.
Floretas. Y yo, floretes de cementerio.
Llevas tú a un taboca.
Claro.
Hay quien lo llama manchas de sabiduría. Porque claro, con la edad nos hacemos más sabios.
Pero yo no, más sabios, pero yo ni quiero estar más manchada ni más fea.
De todas formas, esto de que vuelven a salir, claro que vuelven a salir, si no tomas medidas. O sea, las que hemos quitado no tienen por qué volver a salir, pero si no tomas medidas. Pero esto es como cuando tú riñes a tus hijos porque no se han hecho la cama y dicen que, total, ¿para qué? Si se van a volver a acostar en ella.
Terrible.
Claro. Digo, entonces no fregaríamos los platos porque los vamos a volver a usar. Claro, es que... Sí.
No, por la gente mayor, claro. Por el concepto que tiene, sí. A lo mejor era un poco lo que
sí, que vuelven a salir.
Bueno, y luego está esta mañana, antes de subir a hacer el programa, el comentario de, ¿pero fa mal?
Sí, es verdad.
Depende. Yo, cuando me vais a ver en los brazos, vais a estar contenta, ¿eh? Yo...
Pero, sin embargo, en la cara, mejor, ¿verdad?
En la cara no sé si me he llegado a
hacer. ¿No te lo has hecho?
Yo creo que no, yo me lo hice en las manos y en los brazos.
Pues vaya invitada que trae Susana, que ni se hace nada.
No, en este caso además sí. Mantiene bastante homogénea la pigmentación,
sí,
de la cara, ¿eh?
Sí, porque se cuida, utiliza el pignogenol, sí. Utiliza. De todas formas, tiene su explicación. Los brazos, fíjate, a pesar de todo, aunque la cara la tenemos muy expuesta, sí que normalmente eso... Tenemos un poco más de cuidado, nos ponemos cosméticos protectores, aunque no nos lo pongamos todo el tiempo que toca o aunque no nos pongamos el 50, que es lo ideal, pero sí que la mayoría de los cosméticos llevan un protector 30, una cosa así, pero los brazos se nos olvidan y los brazos están todo al aire constantemente, o sea, en cuanto llega el calorcito vamos de manga corta, entonces ahí sí que igual que nos protegemos,
claro.
Me voy a golpear. Entonces, es verdad que los brazos se manchan
por
mucho.
Por lo tanto, ya podemos, ¿no?
Sí, Eugenia, sí, ¿no? Ya hemos
quería
empezado.
Hacer un poco hincapié, a lo mejor, que si las manchas aparecen realmente cuando más mayores somos, porque cuando somos jóvenes, estas manchas no nos aparecen.
Es que hay distintos, acordaos, que hay distintos tipos de manchas. De las florecitas estas de, ¿cómo era? Floretes de...
Floretes
de cementerio. Estas normalmente suelen ser lo que nosotros llamamos las queratosis actínicas, ¿vale? Que son ya que tienen un poquito de relieve, son rascositas al tacto,
sí,
¿vale? Y esas sí que hay que eliminarlas porque con el tiempo pueden, no tienen por qué malignizar, pero tienen posibilidad de malignizarse. Entonces, esas hay que eliminarlas. También confundimos eso con las queratosis seborreicas, que son también estas que tienen un poquito de relieve, que parecen, o sea, que a veces que la gente se cree que son verruguitas, pero no, que tienen así como forma de cerebrito, pero muy oscuritas, ¿vale? Que esas también son más propias de la edad, pero son propias de la edad primero por lo que decimos siempre, porque con la edad empezamos a hacerlas, o sea, nuestro cuerpo empieza a fabricar peor el colágeno, la melanina, que es el pigmento de la piel, o sea, hay un deterioro. Pero fijaos, muchas de las manchas de las manos son lipofuxina. Y la lipofuxina es un pigmento que no solo está en las manos, sino que está en todos los órganos. Y es un pigmento que sí que es característico de la vejez, pero no de la vejez en general, sino de las células envejecidas. Entonces, esas, cuando veáis a alguien con unas manchas, son más características, pero esa gente, lo que hay que preguntarse es cómo tendrá los órganos de lipofuscina, que es una de las cosas que se intenta, que los estudios antienvejecimiento van encaminados a ver de qué forma se puede controlar esa lipofuscina y para evitar el envejecimiento de los órganos.
Pues fíjate que a mí sí que me ha llamado la atención cuando veo presentadoras que las veo toda la vida en la televisión, sí, que son de las que la veo toda la vida y pienso, pasa el tiempo para ellas, pero no, es decir, claro, las ves maquilladas y demás, pero si te fijas en las manos...
Sí, 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 las manos pasa como con los cuellos.
Y yo tengo la sensación de que ellas salen con las manos maquilladas, ¿eh?
Sí, 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 hay maquillaje.
Y aún así le ves... la mancha, o sea que las de las manos son las que te muestran realmente cómo tienes los órganos internos, ¿no?
Sí, ya te...
Fíjate que radio y ahora ninguna, nadie está viendo que nos hemos mirado
que todas, todas estamos mirándonoslas, sí.
Pues fíjate que yo me acabo de ver en la mano derecha dos manchas importantes. Y oye, esto hay que mirarlo, ¿eh?
No hay que mirarlo, hay que eliminarlo ya fuera.
Hay que tratarlo.
Muy bien, sí, sí, pero
sí, sobre todo
eliminamos de la superficie.
Sobre todo, esto requiere también lo que siempre hablamos, una analítica, una situación, sí, de ver. También hay algo que me ha llamado mucho la atención esta mañana, estaban hablando de que la gente camina.
Uh-huh. Sí,
claro. Sí. Sí, sí, camina, pero es que caminar no es hacer ejercicio.
No, caminar no es hacer ejercicio. Caminar es estupendo y además siempre lo decimos cuando tenemos pacientes absolutamente sedentarios. La alternativa a estar sentado en el sofá viendo una serie en televisión, si la alternativa es caminar, bendito sea el caminar, pero que caminar es una actividad que el organismo asume como necesaria para desplazarse de un lado a otro. No es... una pauta de ejercicio físico reglado que en la que haya cambios de intensidad,
en la que haya
en las que haya un esfuerzo. Entonces, sí, caminar no es hacer ejercicio.
Y porque también,
además, normalmente la gente pasea.
Sí,
por eso, pasear al perro es muy bueno para el perro, pero para el amo no. ¿Vale? No, yo es que saco al perro 3 veces al día. Pues no sé, prueba a sacarlo 50 o 60 veces, que a lo mejor te va mejor, ¿sabes?
No, es que esto tiene que quedar, o sea, sí, la gente tiene que saber, sí, que el pasear no es hacer ejercicio, no. El ejercicio es
algo que implica
un esfuerzo. Que yo, claro, me había quedado en la parte más cómoda de decir, bueno, si camino...
Pero bueno, insistimos, ¿eh? O sea... mejor caminar que estar sentado. O sea, todas estas señoras que se van a la ermita caminando, fabuloso, porque si fueran capaces de ese tiempo invertirlo en ir a un gimnasio, sería mucho mejor. Pero como posiblemente no lo van a hacer, pues que sigan caminando.
Y luego, yo no sé vosotros, pero la típica... persona que, digo, es que yo en todo el día no pare, estoy todo el día en faena,
sí,
quede después en la gen que me relacione y se van también, o sea, van caminando, pero van como si se enanaren a hacer la a hacer una feina, es decir, van siempre con a presa a todos
aceleradas.
Esta gen arriba a cremar calorías.
Pues posiblemente sí.
O tener el cortisol, vamos, pero es Nugols también,
bueno,
¿es claro?
Claro. Es que eso es otra cosa, ¿vale? El vivir acelerados, ya sabemos que eso nos genera ese estrés crónico, nos genera unos niveles de cortisol que nos hacen que no perdamos peso, es más, que ganemos peso y que no nos viene nada bien para el resto de las funciones corporales.
Y ahora, por ejemplo, Eugenia, tú tens en el teu móvil la energía que gastes, el que camines, con casi todo el món.
Sí. Vale. Bueno, o en el relojito este fantástico,
vamos,
que nos chiva.
La crema de... ¿cuántas calorías has cremat? ¿Te ho posa?
Sí. Pero, ¿qué vos a ver? ¿Les de Wii o les de Air, que me vaig anar a caminar?
Pero es a todo esto, ¿tú le has dicho a tu móvil cuánto pesas, qué edad tienes? Ah,
sí, vale, yo también lo he dit.
Vale, porque es que si no...
I a tu te diu... a veure, és que a mesura de quantes calories vaig cremar a Air i jo em puc més i cal el mòbil.
Per?
72.
Cuéntanos.
Que no he posat més datos, no?
Pues... O sí, vamos a ver.
72 calorías.
No, lo que pasa es que te cuentan las calorías que has quemado adicionales a tu metabolismo basal. O sea, solo por el hecho de vivir, de estar vivo, tumbadito en la cama, sin hacer nada, el cuerpo necesita una serie de calorías. Por eso cuando diseñamos una dieta, nos basamos primero en ese metabolismo basal, ¿vale? En esa energía mínima para que necesita el cuerpo para respirar, que el corazón lata, que funcionen las vísceras. Entonces, por debajo de esa... Me está enseñando el móvil desde a 2 metros de distancia y yo sin gafas. 70
sin calorías.
Sí, sí, sí. Pues quemaste 75 calorías haciendo ejercicio. O sea, vamos a ver, lo que cuentan los móviles...
O sin hacer ejercicio.
Pero lo que calculan, no, además, hombre, no, porque vamos a ver, tu cuerpo consume 1000 calorías al día, seguro, para vivir. Sí, depende del tamaño corporal, pero bueno, pero pensad por eso, las low calories, las dietas bajas en calorías, no podemos bajar sin suplementar bien por debajo. Es muy raro hacerle a alguien una dieta de menos de 1000 calorías.
Claro,
bueno, eso sí.
¿Vale? ¿Por qué? Porque es la media, digamos, de eso para una persona adulta, es la media que necesita el cuerpo para estar
claro,
en marcha.
Claro, y después agarras un paquete de rosquilletes y te posa 505 calorías y te dices, uff, pero si el paquete de rosquilletes ni me
da cuenta. Sí, sí, ¿sabes qué pasa? Que eso, claro, en el resto de España no se comen rosquilletas como aquí, pero es verdad, pero aquí tenemos, claro, como son integrales o como llevan cereales, pues nos parece que son muy sanas, pero no lo son tanto. Vamos a ver, sanas no deja, si bien están bien, si están hechas con aceite de oliva, fantástico, pero sí. De hecho, yo tenía una paciente que me puedes poner rosquilletas en el almuerzo. Le dije, sí, pero te vas a comer 1 y media. O sea, pero te compensa.
Pero, Alicia, es que una rosquilleta y media es un pecat. Es que con vos... A ver, tú tienes un paquete de rosquilletes, ¿no?
Ya
que
lo sé, es imposible. Son como las pipas.
Come menje una rosquilleta y media.
Imposible, ¿eh? Ya, claro, por eso.
En fin, chiques, se nos acaba el temps. Eugenia, ¿te queda algo?
Por favor, no. Habla ahora o calla para siempre.
¿Cuántas calorías vas a cremar?
Pues no voy a mirar, pero sí que es verdad que ahí me vas a anar a caminar y vamos a estar una horeta caminando bien pronto.
Bueno,
pues Susana, algo has hecho mal, porque sí. Yo de venir andando desde la clínica hasta aquí, bueno, más todo lo que he hecho en casa esta mañana, que no lo voy a contar... Yo ya he quemado 743 calorías.
Hombre, no, es que claro.
Que lo sepáis.
Es que no, es que no puede ser igual.
Métele bien los datos dile tu peso, tu estatura y todo esto, porque algo has hecho mal, ¿eh? O sea, no puede ser que hayas quemado solo eso.
No, yo para mí que la diferencia es que tú el portes al reloj.
Claro.
Yo el porte al móvil y el móvil va a quedarse a parar.
Ah, vale, claro. El móvil te lo tienes que tener pegado a ti. Tienes una extensión de tu cuerpo como si fueras un adolescente.
Vale, pues el próximo dia tot és en rellonge i mirarem a veure quan ha cremat cada una a l'hora que fem el programa, eh?
Vale, me va a tocar levantar-me una hora antes para ser la mejor y hacer ejercicio y hacer
trampa. Bueno. Alicia, recordem, la clínica del doctor Rojo està...
En la calle Pérez Bayer 1, bajo.
Pa qualsevol dubte, qualsevol aclaració, pa inclús... Si volen preguntar-nos a nosaltres, nosaltres li mos guardem la pregunta i després
claro.
La fem a Alicia i no passa res.
Claro.
Eugenia, tu tens rellonge, no? D'estos?
Sí.
Vale. El pot demanar per l'amigo invisible?
No.
No, perquè jo crec que superen un pelín
el pressupost,
el
no?
Pressupost
per
que vamos a poner.
Sí, no?
Sí. Sí.
Per això el puc demanar.
Sí, sí. Bueno, sí. Siempre y cuando hayas
sido
buena.
Per Santa Catalina, que ve antes.
Siempre y cuando hayas sido... Per Santa Catalina també se hacen regalos?
Sí,
yo no lo sabía.
La mocadora.
Claro, es, yo en vez de la mocadora la relenjola.
Ah, se hace mocadora como para claro. San Donís. Ay, perdonadme, sí. Yo no soy paisana de aquí nativa. Soy hija adoptiva de Villarreal.
Sí.
¿Vale? Entonces pues sí. Le tengo que reclamar al doctor Rojo un regalo, ¿no? Para Santa Catalina.
Chiques, me pasa siempre muy bien.
Sí.
Yo no acabaría mal en el programa. Eugenia Climent, gracias por haber estado así.
Y gracias por haber hablado, Eugenia. Se te agradece.
Alicia Santos, la semana que viene, mes y mejor, ¿no?
Sí, por favor.
Pues hala.
Adiós. Estar un poco más limpio.
Bé, i a vosaltres també vos dic el mateix, demà més i millor, a partir de les 12, 2 horetes tots junts. I ara no se'n vagin perquè ve el nostre programa d'esports.